Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un dels joves agredits per tres guàrdies de seguretat de la discoteca Guaca Sabadell a la zona hermètica atribueix motivacions racistes a l'episodi que ha saltat a la llum pública arran d'un vídeo publicat a les xarxes socials. Un dels agredits ha explicat a Ràdio Sabadell que ell i un company van intentar entrar a la discoteca saltant una reixa de la part de darrere, tot plegat després que els neguessin l'entrada dos cops sense justificació, diuen. Admet que no van fer bé, però també insisteix que l'actitud dels guàrdies va ser desproporcionada.
O sea, está una paliza dentro y luego otro intento, pero fuera, pero que no consiguieron nada. Y fueran, pues había unos chicos que les estaban gritando y ellos decían que son chusma. Y yo, joder, chusma tampoco. A ver, nosotros no hicimos bien y yo admito el error que cometimos, pero tampoco en plan que nos den de palos y en el suelo de patadas, ¿sabes?
Els joves han denunciat el cas als Mossos d'Esquadra, ni els ajuntaments de Sabadell i Sant Quirze ni els responsables de la discoteca han volgut posicionar-se. El Servei Català de Trànsit estudia la instal·lació d'un radar al tram entre Sabadell i Badia de la C-58 un cop acabin les obres d'aquesta via. Així ho ha apuntat aquesta emissora el director general del servei, Juli Gendrau, que assegura que estan pendents de com funciona el trànsit a la zona un cop s'obrin els dos nous carrils.
Hem d'estar atents, no dir, escolta'm, segurament posarem un radar, no, aviam com hi ha l'evolució, però esperem que, no, que la cosa vagi bé.
Gendrau admet que durant les obres de l'autopista del Vallès, que van començar el juliol de l'any passat, la velocitat de la via s'ha reduït i s'han registrat menys accidents. En esports, Pedro Capó assumeix que aquesta temporada serà pràcticament un central més. Amb la línia de 3 al darrere proposada per Antonio Hidalgo, el menorquí ha trobat un nou rol que s'adapta bé a ell. En atac aporta més sortida de pilota i en defensa tanca com a lateral. De seguida l'escoltem després d'haver jugat els últims compromisos de pretemporada en aquesta posició.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Són notícies que repassarem amb el Roger Benet a les vies de so. Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 30 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada càlida de nou, la d'aquest dimarts a Catalunya, amb temperatures que a hores d'ara se situen al voltant dels 35 graus en molts punts de l'interior, però és que ja localment superem els 37 graus a sectors com a Ponent. També hem arribat als 37 graus a punts com la Plana de Vic i cap a la costa. La temperatura és una miqueta més baixa, però l'ambient es manté aquí xafogós. Amb domini el sol en molts punts de Catalunya, però alguns núvols baixos trobem cap a la Costa Brava i també a sectors del Pirineu pel creixement de nuvolades que no descartem que al llarg de la tarda portin alguna tímida precipitació. També arribaran alguns núvols alts a mesura que avanci la tarda fruit d'un petit canvi a temps que ens arriba aquest proper dimecres que farà baixar la temperatura i també aleshores es manté el risc d'algun ruixat més probable dimecres a la tarda cap al sector del Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No hi ha incidències a les vies més properes, però sí que trobem incidències en algun punt de la via catalana, com per exemple a la Nacional 2, al seu pas per Quart, a la província de Figuera, de Girona. En sentit Figueres hi ha un quilòmetre de retencions degut a que la calçada s'ha tallat per un incendi de vehicles. Un incendi que fa un quart d'hora que ha tingut lloc i encara està aquesta calçada tallada. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora se circula amb comoditat tant d'entrada com de sortida a la ciutat comtal. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Dos joves denuncien una agressió dels agents de seguretat de la discoteca Guaca Sabadell de la zona hermètica. Els fets van passar la matinada de diumenge quan els dos nois de 20 i 19 anys van intentar entrar al local, topant amb la negativa del porter dues vegades, tot i ser a la llista i aparentment sense cap justificació. Va ser llavors quan van decidir saltar la tanca i els agents de seguretat del local ho van veure i es van abraonar sobre ells dos. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda. Karen, el cas ha pres relleu públic arran del vídeo que un dels dos nois ha penjat al seu perfil d'Instagram i en el que s'hi veu com els dos joves són colpejats per tres guàrdies de seguretat privada de l'establiment. El primer dels joves és agafat pel coll mentre dos agents li etziben bufetades a la cara i el fan caure a terra on rep puntades de peu a l'estómac d'un tercer vigilant. L'altre es despenja d'una de les tanques i rep també cops a la cara. En declaracions a Ràdio Sabadell, un dels joves ha admès que intentar-se saltar la tanca de la discoteca no està bé, ha dit literalment, però exposa que la violència és del tot, diu, injustificada.
Que nos empezaron a dar una paliza porque sí, en plan que fue violencia injustificada, porque una cosa es que nos intenten inmovilizar y nos saquen de ahí y nos digan que lo vemos para casa, y otra cosa muy, muy diferente es que nos justo que nos empiezan a pegar, justo también a la hora de salir nos empiezan a pegar el doble. Entonces, que justamente en ese sitio, en la parte en la que estábamos nosotros, no había cámaras y por eso aprovecharon.
Segons el jove, l'agressió es va començar a produir dins del recinte del local i també un cop eren fora.
Yo tengo varias marcas de extensible en la espalda porque luego fuera de la discoteca pues eso, sacó extensible y empezó a darme ahí de hostia, en plan, relájate. Y a mi colega pues en el suelo le dieron en todo el ojo con extensible mismo y de patadas otros dos. Un promotor, supongo, porque no iba vestido como el resto, y otro, el mismo que me metió con toda la mano abierta al principio.
El noi reconeix que ja havien estat en el local amb anterioritat i que cap representant de Guaca Sabadell els va donar una explicació. Per això apunta que hi ha una motivació racista darrere de l'agressió, ja que del seu grup van ser els únics que no van poder entrar.
No és la primera vegada que passa, perquè és que gent en plan que té descendència latina, marroquí o que té piel oscura, no los deja entrar perquè sí, en plan, no sé por qué ellos no pueden y yo qué sé. Sí, tiene esa fama de racista, pero porque aparte no es la primera vez que pasa esto con seguridad.
Els dos afectats van denunciar el cas a la policia de Sant Quirze el mateix diumenge a la tarda. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per als agressors i també esclarir si hi ha responsabilitat.
Aquest succés ha tingut ja una reacció viral a les xarxes socials. Mentrestant, però, ni l'Ajuntament de Sant Quirze ni el Consistori de Sabadell han volgut apuntar res al respecte. Tampoc la discoteca, que no ha contestat a les trucades d'aquesta emissora. Qui sí que s'ha pronunciat davant de tot això és el tinent d'alcaldessa Pol Gibert, que a Twitter ha piulat: aquestes imatges de brutalitat són del tot inadmissibles, ja siguin a pocs metres de la nostra ciutat o a qualsevol altre lloc. Ens consta que la policia ja hi treballa per aclarir responsabilitats.
En la mateixa direcció s'ha posicionat el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, que ha qualificat l'incident d'inadmissible i ha afegit pràctiques racistes d'admissió i violència cap a joves, investigació policial, determinació de responsabilitats. El racisme no se'l discuteix, se'l combat sempre.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El tram de la C-58 entre Sabadell i Badia podria tenir un radar un cop acabades les obres de l'autopista. El director general del Servei Català de Trànsit, Juli Jandrau, ha assegurat a Ràdio Sabadell que s'està estudiant la instal·lació d'aquest dispositiu, una decisió que estarà condicionada al comportament dels conductors quan l'autopista del Vallès tingui dos carrils més.
Jandrau assegura que des que van començar les obres d'ampliació de la C-58 el juliol de l'any passat, els conductors han canviat la seva manera de circular per aquesta via. Per això diu que caldrà estar pendents de com es comporten quan acabin les obres el pròxim mes de setembre.
La gent s'ha acostumat, però també cal estar atents i estar atents del que pot passar amb aquesta zona un cop finalitzades les obres. Si ara la gent redueix la velocitat, si fins i tot els accidents també han disminuït, també per la tensió i atenció a l'hora de conduir en aquests trams, doncs fa que la gent també estigui més al cas i també es redueixin també aquests accidents.
El director del Servei Català de Trànsit insisteix que per tirar endavant la instal·lació d'un dispositiu d'aquest tipus cal tenir en compte molts factors.
Esperem com evoluciona també el recorregut. Nosaltres amb l'hora de posar o no posar radars es mira també, aviam, quins són les sinistralitats, les incidències, el comportament de qui poden haver en les vies, i llavors doncs és quan acabes decidint de posar o no posar radars. Tampoc té sentit, fins i tot en algun moment s'ha valorat posar un radar i quan estaves a punt de posar el dius, escolta'm, aquí hi ha hagut certes actuacions a la via per part d'asfaltatge, per part de senyalitzacions, mesures de seguretat que fan doncs que en aquests moments doncs, el radar sigui més factible posar o més viable, fins i tot la seva efectivitat en d'altres punts.
Cal recordar que les obres d'ampliació de la C-58 estan arribant a la seva fase final. De fet, aquesta mateixa setmana s'està fent l'asfaltat dels dos nous carrils entre Sabadell i Badia, orientats a augmentar la fluïdesa de trànsit en aquesta via. També s'està treballant en la incorporació de dos nous carrils entre Sant Quirze i Terrassa, tram on ja està en marxa un radar.
Juli Gendrau ha fet aquestes declaracions a Ràdio Sabadell coincidint amb l'inici de la campanya de control de velocitat que té lloc aquesta setmana a les vies catalanes, també a les vallesanes. Des del Servei Català de Trànsit argumenten que els accidents mortals causats per un excés de velocitat han augmentat un 18%.
Durant aquesta setmana es faran 17 controls policials de velocitat que complementaran la tasca dels radars fixes. Gendrau ha destacat la importància de fer aquesta campanya, la dotzena de l'any, precisament ara.
Dates de vacances, en dates de relaxació, dates de relaxament, d'oci, doncs baixem una mica la guàrdia i ja ho vam dir l'any passat, el 23% de les víctimes de les víctimes mortals que vam tenir de trànsit l'any passat es van produir entre els mesos de juliol i agost, moments de vacances. També cal dir, no perquè correm més o perquè pel que sigui, perquè ens correm més, no, també és un moment que no coneixem tant en destinacions turístiques on estiuegem, no coneixem tant les carreteres i llavors doncs, també això provoquen que en certs moments de velocitats inadequades doncs, també augmenti la possibilitat d'accident.
El director del Servei Català de Trànsit també insisteix que el simple fet d'anunciar controls ja incrementa la tensió dels conductors i redueix la sinistralitat.
Aquest fet sí que et fa reduir, fa que la tensió del conductor o respectar el límit de velocitat és evident, sapiguent que hi poden haver alguns controls. Tothom és testimoni de que quan ja s'anuncia un radar, aquells trams la velocitat es redueix. I, de fet, ho hem dit moltes vegades, quan posem radars, quan fem aquests controls, no els fem per afany recaptatori, sinó que el que fem, i que és evident i és provatori, que és en punts concrets on hem ficat aquest radar, hem ficat radars, els hem anunciat, doncs la sinistralitat i els accidents ens han baixat un 60%, que això són números importants.
En la campanya d'estiu de l'any passat es van imposar prop de 19.000 sancions, de les quals 8 van ser penals.
En política, recuperar el projecte d'intervenció comunitària a Porta per aplicar-lo al barri de Can Puiganer. Aquesta és la demanda que Ciutadans ha fet arribar al govern de Marta Ferrés. La formació taronja creu que ara és el moment per donar vida a la iniciativa de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP, després que quedés fora dels pressupostos participatius Construint Ciutat.
Ciutadans va portar una moció al ple municipal juntament amb el PSC perquè s'inclogués una partida al pressupost del 2019 destinada a fer realitat la Porta. Les dues formacions consideren que el quadripartit havia enganyat les entitats veïnals animant-les per presentar la proposta i descartant-la després. A més, consideren que té un gran valor pel barri. Adrián Hernández és portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament.
Més enllà de les inversions que s'han de fer, no?, en espai públic, seguretat, neteja, jo crec que provar alguna cosa diferent per intentar millorar la situació social que tenim al barri, crec que és important, i per això aquest projecte creiem que per intentar-ho, no?, per fer aquesta prova, no perdem res, i si el PSC doncs, estava disposat fa un any, doncs ara que està en el govern entenem que hauria d'estar disposat.
Hernández també ha destacat els punts forts d'aquest projecte a Porta.
S'ha treballat amb l'associació de veïns, que les persones que ho tiren endavant són veïns del propi barri, que treballen de manera comunitària amb problemàtiques del barri, és a dir, són veïns que coneixen el barri i que coneixen les problemàtiques, i que ells van enfocant, no?, la manera com es pot treballar per solucionar aquests problemes, no?
El portaveu de Ciutadans també recorda que el projecte aporta obtingut molt bons resultats als barris de Barcelona i Tarragona, on ja s'ha aplicat. Així mateix assegura que fer-ne una prova pilota a Can Puiganer podria posar sobre la taula la possibilitat d'aplicar-lo també a d'altres barris de la ciutat.
Un minut i mig per un quart de vuit, petit incendi avui a la carretera de Badia del Vallès.
Els bombers han rebut un avís per flames a 11:45 del migdia per un petit foc a tocar de l'aeroport de Sabadell. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dos vehicles del cos i han controlat les flames que s'havien propagat per uns matolls propers a la via sense més incidències.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I és moment per anar cap a l'exterior perquè aquesta hora hi ha convocada una concentració davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sabadell al barri de Torreguitar. Els convocants són el CDR de Sabadell i també s'hi han sumat altres col·lectius de l'esquerra independentista de la ciutat. Anem fins a aquest punt de la ciutat on tenim el nostre company Aleix Graell. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs de moment hi ha una calma tensa entre el col·lectiu de manifestants que apropen ja el número de 100 persones i la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, que han blindat totalment la comissaria. De fet, només deixen estar els periodistes que estem acreditats a la vorera, on hi ha la policia de la comissaria de Mossos d'Esquadra, i a l'altra banda hi hauria els manifestants. Entre ells hi ha 4 furgones de policia i el que dèiem, hi ha una calma tensa que només s'ha trencat en el moment que 3 dels encausats dels 9 de Lledoners, recordem, 9 investigats per suposats delictes contra l'autoritat durant el trasllat dels pesos independentistes, han entrat a dins de la comissaria per declarar. Només en aquell moment els manifestants han proclamat alguns crits i també han aplaudit.
Moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Estarem pendents de les actualitzacions. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en 2 carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado. Aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al polen és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres a 2:15.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio. Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica el que passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de política perquè Pedro Sánchez ha respost al sabadellenc Jordi Cuixart que només hi haurà diàleg dins de la Constitució.
El president en funcions del govern espanyol respon així a la petició del president d'Òmnium Cultural instant-lo a reunir-se amb ell per ser l'entitat amb més socis de tot l'Estat. Per Sánchez no existeix cap dret a l'autodeterminació dels pobles i ratifica que vol formar un govern que no depengui de les forces independentistes. Tot plegat ho ha dit després que Òmnium assegura és que si Sánchez no reuneix amb Cuixart, la seva oferta de diàleg quedaria com un pur màrqueting electoral.
El vicepresident de Societat Civil Catalana, Xavier Marín, proposa prohibir que els independentistes puguin presentar-se a les eleccions.
Marín assenyala que la ideologia és incompatible amb l'article número 2 de la Constitució, que proclama la indissoluble unitat de la nació espanyola. En tot, proposa que el PSOE, el PP i Ciutadans moguin fitxa per impedir que els partits independentistes es puguin presentar als següents comicis.
El personal de terra d'Ibèria amenaça amb noves aturades si no hi ha un acord amb l'empresa.
En un comunicat dels treballadors asseguren que l'empresa segueix organitzant uns torns de treball que no permeten la conciliació laboral i a més es queixen de l'abús de les prolongacions de la jornada.
Els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat consideren abusius els serveis mínims fixats pel govern espanyol per la vaga indefinida que comença aquest divendres.
L'assessor del comitè de vaga de Trablissa, Juan Carlos Jiménez, assegura que els serveis mínims del 90% són impossibles de complir, ja que caldria activar treballadors que estan de baixa o de vacances. El govern espanyol, en canvi, considera que aquesta elevada xifra de serveis mínims és essencial per garantir la seguretat de les instal·lacions. Demà hi haurà una reunió de mediació entre les dues parts i dijous es farà una assemblea de treballadors per ratificar o no la vaga.
En successos, un dipòsit de metà d'un camió d'escombraries ha explotat avui a Barcelona.
L'accident s'ha produït a les 2 del migdia quan el vehicle circulava pel barri de la Teixonera i ha afectat 2 façanes dels edificis del voltant. Segons els bombers de Barcelona, un incendi hauria acabat provocant la detonació. Malgrat el succés, no hi ha ni danys personals ni materials i no hi ha cap afectació estructural als edificis.
Mor un home de 88 anys ofegat a la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge.
Els fets han tingut lloc avui. A 2:15 de la tarda, els socorristes han vist el seu cos surant a l'aigua i quan l'han intentat reanimar ja era massa tard.
Detingut a Vilafranca, el suposat autor d'un homicidi registrat a Madrid el mes d'abril passat.
L'arrestat està acusat de disparar 2 trets a un home a la porta d'un local d'oci nocturn de la Latina de Madrid, causant-li la mort dies després. El suposat agressor és membre de la banda llatina Dominican Don't Play i fins ara estava en parador desconegut.
L'Institut Català de les Dones convoca un minut de silenci per la víctima de violència masclista de l'Hospitalet, morta divendres passat presumptament a mans de la seva exparella.
Des del govern han condemnat el que qualifiquen de feminicidi i han convocat un minut de silenci davant l'Institut Català de les Dones per demà a les 12 del migdia. Des del servei ja han activat el protocol d'intervenció en crisi greus en l'àmbit de la violència masclista per assistir l'entorn de la víctima.
L'Audiència Nacional imputa l'exgerent de TV3, Oriol Carbó, pel finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.
El jutge indica que Carbó hauria fet factures falses per pagar un deute de 750.000 euros del partit. En tot, haurà de declarar com a investigat a l'Audiència Nacional el pròxim 10 de setembre.
Identificades dues víctimes de la Guerra Civil recuperades d'una fossa de Solares a les Garrigues.
Es tracta d'un soldat republicà nascut a Ripoll i un soldat franquista de Burgos, segons s'ha extret del perfil genètic dels seus nebots. En aquesta fossa, oberta el 2017, els arqueòlegs han trobat 146 individus, convertint-se en la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya.
I ara és moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pedro Capó afronta la temporada 2019-2020 pràcticament com un central més. El maonès està exhibint un cop més la seva polivalència. Tot i tenir al mig del camp el seu lloc natural, Antonio Hidalgo ha trobat en ell un jugador ideal en el seu esquema format per tres centrals.
En defensa, el menorquí tanca com a lateral dret, allà on ja ha jugat diverses vegades, i en atac actua de tercer central, aportant-li a l'equip sortida de pilota. A l'espera de l'arribada d'un nou central dretà, probablement Jesús Olmo, Capó assumeix que aquest pot ser el seu nou rol a l'equip.
La veritat que molt bé, ja la temporada passada, els 6 darrers partits, ja vaig fer aquesta funció, era nou per mi, la veritat que em vaig trobar molt a gust i una mica sí que ara tenint una mica de continuïtat en aquesta posició, sí que els altres partits també, tinc l'oportunitat de jugar en el mig centre, però avui primer partit oficial aquí en aquesta situació de tercer central, en atac i lateral en defensa, doncs per mi un gust poder jugar.
En l'últim partit, el de Copa Catalunya contra l'Escó, el Balear ja va sortir d'inici en aquesta posició, tot plegat en un Sabadell que s'adapta a la idea tàctica de l'entrenador Antoni Hidalgo. Capó és un dels que ja coneix el sistema del tram final de la campanya passada, però aquest cop veu més competència a la plantilla.
Hi haurà molta competència, estarà molt complicat jugar, està arribant gent de molt nivell, i els que estaven també segueixen en línia ascendent i un no pot dir farem una cosa, farem l'altra, però aquest Sabadell olora bé.
Encara al centre d'esports, Ian Mackay prefereix ser prudent i no marcar-se objectius a llarg termini. El nou porter Lequinat ha valorat amb una nota molt alta les primeres setmanes de la seva segona etapa al Sabadell.
De moment, tot el que s'ha trobat el fa estar esperançat. La rebuda del vestidor ha estat molt bona, coincideix amb joves com Aitor Pascual o Aaron Rey, amb qui ja havia compartit vestidor, i esportivament les coses estan rutllant.
La verdad que muy bien. Parece que no me fui, no te voy a mentir. Es un vestuario espectacular. Hasta ahora... te puedo decir casi que con el vestuario que mejor estuve. Llevo unos cuantos años jugando al fútbol. Me arroparon desde el principio, me involucraron desde ya y la verdad que me siento uno más y intento ayudar en todo lo que puedo a los chavales jóvenes, porque cuando yo vine la otra vez era muy joven y ahora ya soy un poco más viejo y intento ayudar en todo lo que me dejen y pueda.
Això sí, com deies al principi, Karen, Mackay, un dels veterans d'aquesta nova plantilla, assegura que per molt que els inputs fins ara siguin positius, cal tocar de peus a terra i no fer volar coloms abans d'hora.
No me quiero mojar, no me gusta mojarme, creo que hay buen equipo, por nombres y jugadores está claro, pero el equipo no se forma solo con nombres, entonces hay cosas que trabajar, estamos en pretemporada, mucha gente venimos de fuera con unas ideas muy diferentes a estas, el sistema, la manera de jugar, entonces hay que adaptarse, yo siempre digo que hay que llegar el día 25, que es cuando empieza la liga bien, que es cuando lo que de verdad, lo verdad importa, y después ya iremos viendo la frase de Simeone partido, pero es verdad, vamos a ponernos objetivos cercanos, que es el primer partido de liga, llegar al 100%.
Un Mackay que també ha analitzat el grup 3 de segona B creu que qui hauria de marcar la pauta és el Nàstic de Tarragona, però veu igualment rivals molt durs com l'Hèrcules o probablement l'Andorra, tot en un dia en el qual el Sabadell s'ha entrenat pel matí a Olímpia. Era l'última sessió abans de l'amistós de demà a les 8 a Llagostera, el primer contra un segona B. Avui també hem conegut que dimecres vinent, el dia 14 d'agost, els arlequinats s'enfrontaran al Sant Andreu a partir de les 8 a la nova Creu Alta.
I el Sabadell juvenil juga des de fa uns minuts contra el juvenil A del Real Zaragoza, rival de la Divisió d'Honor Juvenil. És el partit amb el qual l'equip de Miqui Lladó clou una estada de 3 dies pel nord. En l'estrena d'aquesta concentració, els arlequinats van perdre per 2-0 contra l'Atlètic Club, mentre ahir l'amistós que tenien previst disputar contra l'Eibar es va suspendre. I deixem el futbol, penúltim dia del Campionat d'Espanya d'estiu de natació que s'està portant a terme a Terrassa. A hores d'ara són en marxa les finals d'aquest quart dia de competició. De moment, el Sabadell, el Natació Sabadell, ocupa la tercera plaça a la classificació per clubs, tant en nois com en noies.
El Real Canoe i el Gredo San Diego són de moment els únics clubs que van per davant del Sabadell al rànquing masculí, mentre en noies el Sant Andreu és primer i el Canoe segon. Si ahir van ser 5 els podis assolits pels sabadellencs, de moment la jornada de tarda no ens ha deixat cap medalla pel club. Qui més a prop ha estat és Marc Sánchez, quart als 400 lliures. Entre les proves que encara queden per nedar-se aquest vespre, els 200 braça amb Àlex Castejón o el relleu 4% lliures.
Àlex Bocanegra encapçalarà la direcció tècnica del Natació Sabadell de tenis taula amb el repte d'allargar la progressió dels nedadors. El jove barceloní agafa aquest mes d'agost les regnes de la secció en substitució de Jordi Morales,
que ve de renunciar, recordem, al càrrec per centrar-se en els Jocs de Tòquio. Ara és Bocanegra qui lidera el projecte. Als seus 22 anys procedeix del Badalona, on era ajudant tècnic, i arriba amb la idea de seguir amb el creixement dels últims anys. Pel nou director tècnic, Morales serà una referència.
Difícil, no? El Jordi ha fet una molt bona feina, perquè ja, com has dit, el currículum que té ja és espectacular, no? Com a esportista. I, bueno, ja hem estat parlant i tal, i m'ha dit que em recolzarà i que m'ajudarà tot el que pugui i el que necessiti. Llavors, tenen una persona així al club que de primeres et doni la mà i t'ajudi a treballar i t'aconselli, pues, és una ajuda molt gran, saps? I s'agraeix.
Tot en el dia que s'han confirmat els grups, tant de Divisió d'Honor com de Primera Nacional. En el primer cas, com dèiem la setmana passada, quan la distribució encara era provisional, el club deixarà de viatjar a places com Burgos o Torrelavega.
Per contra, la zona de Llevant queda inclosa en el seu grup, amb la qual cosa està enquadrata a la Lliga amb bascos, valencians i murcians, a més de la resta de catalans. Àlex Bocanegra té clar que l'objectiu ha de ser assolir la permanència per segon any consecutiu.
La permanència és l'objectiu principal ara mateix, vull dir, tenim un equip competitiu per mantenir-nos perfectament i és aquest, no?, de moment. Ara és veure com es reforcen els altres equips, els equips catalans, els equips de baix de Múrcia i el de l'Ama d'Elche, i a veure què tal, però, bueno, diu jo, no, ja és una categoria difícil i dura i a veure com l'enfrontem.
A la Primera Nacional, els catalans estan distribuïts en dos grups diferents. El filial del club i Falcons jugaran el 2, compartint lliga amb l'Esparreguera, l'Olesa, els Amics de Terrassa, el Sallent i el Mollerussa. A més, hauran de viatjar fins a l'Aragó, Navarra i el País Basc. Pel que fa a la primera femenina, enguany amb el club com a únic representant de la ciutat per la renúncia de Falcons, el Mediterrani Valencià és l'únic rival no català.
En àmbit més general, l'Espanyol insisteix al Betis que si vol fitxar a Borja Iglesias haurà de pagar la seva clàusula de rescisió.
El que vol dir 28 milions d'euros. El vicepresident perico, Carlos García Pont, assegura que les negociacions es troben encallades des de fa setmanes.
Igual que estaven hace una semana o dos. Es decir, que hemos llegado a unas condiciones, estamos esperando que si quieren algo que lo digan. Como dije en su momento, cuando las cosas sean buenas para las tres partes, se llegará a un acuerdo. Mientras hay alguna parte que no está contenta, pues están las cosas paradas. Y con respecto a las conversaciones que tengan ellos internamente, pues ellos sabrán.
En paral·lel, el conjunt blanquiblau s'ha mostrat interessat en el futbolista del Valladolid, Fernando Calero.
Dijous, a tot això, els espanyolistes visiten el Luzern suís.
L'entrenador David Gallego ja ha comunicat la llista de convocats per aquest partit. La principal novetat és l'entrada del Monito Vargas. Per contra, cauen de la convocatòria Esteban Granero i Torraspe. Pepe.
La Divina Seguros Joventut ha fet oficial la incorporació de Clement Prepelic.
L'escorta eslové de 1,91 d'alçada Terra la Penya s'ha dit per part del Real Madrid.
Fontejau serà l'escenari de la Supercopa de Bàsquet Femení.
L'Espart City Leaf Uni Girona, com a campió de l'última lliga, farà d'anfitrió el dia 22 de setembre en el duel pel títol que l'enfrontarà el guanyador de la Copa, és a dir, el Perfumeries Avenida.
I tragèdia al ciclisme, el jove Bjorn Lambrecht ha mort durant la disputa del Tour de Polònia.
Avui el pilot l'ha homenatjat amb una sortida neutralitzada de l'etapa. El belga de l'equip Lotto Soudal va caure ahir i va arribar a l'hospital en estat crític. Els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.
Menys d'un minut per 8:15. De tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 6 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, com sempre a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.